Per tant, hi tornem dimecres a l'hora habitual. Que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dilluns, 22 de maig del 2023, el dia que us explicarem com està ara mateix el possible retorn de Leo Messi al Barça. A més, donarem un nom d'un jugador que és un dels objectius per la pròxima temporada. De seguida al Tu diràs obrirem la carpeta d'un futbolista que interessa i que és el favorit per reforçar una posició que ha estat coixa durant tota la temporada i fins i tot m'atreviria a dir que els últims anys. Una notícia destacada per obrir la tertúlia d'avui al Tu diràs, com és habitual els dilluns, amb Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu. A més, hem d'escoltar Xavi Hernández perquè estem en prèvia d'una nova jornada de Lliga. És una setmana decisiva per la competició perquè entre demà dimarts i diumenge es jugaran l'antepenúltima i la penúltima jornada de Lliga i, per tant, quedarà pràcticament tot decidit. D'una banda, el descens, amb l'Espanyol intentant evitar-lo, i de l'altra, les places europees, amb el Girona buscant accedir a aquesta setena posició que ara mateix té l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça té tres partits intranscendents, però Xavi ja ha recalcat avui a la roda de premsa que aniran a guanyar el que queda i que seran professionals fins al final per mirar d'acabar la temporada amb el millor regust possible, començant per demà, a les 10 de la nit, al camp del Valladolid. Xavi, que també s'ha referit, i molt, durant la compareixença d'avui, a l'altra gran qüestió de les últimes hores. La polèmica que s'ha generat per l'episodi racista que es va viure ahir a Mestalla amb Vinícius com a protagonista.
Aquí no hi ha escuts. Al final es tracta de persones i hem de condemnar qualsevol acte de racisme. Yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse. A mí me parece bien. Un insulto, o sea, se para el partido, no jugamos. No creo que hay que llegar al punto de decir que España es racista o la Liga es racista. No, pero hay actos, han habido actos de racismo. Y estos son los que hay que condenar, ¿no? Y educar a la gente. Defenderle, no a Vinicius, es defender al profesional del fútbol. ¿Por qué tenemos que aguantar eso? No lo entiendo yo. Eso es lo que no entiendo como persona, como ciudadano. No lo entiendo.
Impecable el discurs de Xavi, d'aquesta bola que s'ha anat fent grossa ahir la nit amb piulades de clubs brasilers, donant suport al futbolista del Madrid, criticant la Lliga Espanyola, amb el creuament de declaracions entre Javier Tebas, president de la Lliga, i el mateix Vinicius, que avui per cert ha continuat. I a més ja s'ha convertit durant el dia d'avui en una qüestió d'estat, fins i tot, amb comunicats del Consell Superior d'Esports, amb declaracions de polítics i de tots els estaments que s'han implicat per mirar d'erradicar o de treballar per erradicar d'una vegada per totes aquesta xacra dels camps de futbol. No hi ha debat, de fet no hi hauria d'haver debat, jo crec que en ple segle XXI tots hem d'estar d'acord en que la discriminació per raça o sexe s'ha de perseguir i s'ha de castigar a la societat en general. Ja n'hi ha prou de fer la vista grossa als estadis o on sigui, de fer un comentari racista per fer una broma o per intentar ser graciós. No fa gràcia, ja no fa gràcia aquest tipus de bromes i, per tant, amb aquest tipus d'actituds, en un estadi, insisteixo, allà on sigui, s'ha de ser molt contundent. Perquè aquesta serà l'única forma que la gent ho deixi de fer. I després hi ha l'altra via. Jo crec que en això no hi ha debat i tots ja estem d'acord. Després hi ha l'altra via. Hem d'educar en el respecte. S'ha de fer molta feina, moltíssima feina, als camps de futbol i a la societat en general, perquè l'insult i la desqualificació està a l'ordre del dia, a les nostres vides. I sobretot en el món de l'esport, i concretament en el món del futbol, que és l'esport més seguit a l'estat espanyol. Donem per fet i normalitzem que es pot insultar un àrbitre o menystenir jugadors rivals o fins i tot els propis jugadors. I d'aquí, d'aquest insult al racisme o a l'homofòbia, hi ha un camí molt més curt, sens dubte, si ho normalitzem. Si desqualificar algú és el que veus habitualment als estadis i està acceptat, creuar aquesta línia vermella és molt més senzill per tothom. Hi ha un greu problema d'educació que és molt visible, per exemple, també al futbol base, en l'etapa en què s'hauria d'educar els nens i nenes en els valors de l'esport, que són el respecte, el companyerisme, se senten insults i menyspreus als àrbitres, als rivals i a tothom. Jo em pregunto en què estem convertint aquest esport tan meravellós. Hi ha moltíssima feina per fer, però des de la base hi ha moltíssima feina per fer. I també fa falta, des del meu punt de vista, més autocrítica. Més autocrítica dels governs, més autocrítica de les federacions, més autocrítica de la Lliga, més autocrítica del sistema educatiu, dels pares, dels entrenadors, dels clubs i dels mateixos futbolistes. Quin exemple estan donant també els futbolistes encarant-se constantment els uns als altres, insultant-se entre ells dins d'un terreny de joc, agredint-se, mirant de fer trampes i en moltes ocasions provocant a la graderia, com fa Vinícius. És injustificable el que li van dir ahir a Vinícius. Injustificable. Aquesta és la base i això no ho, ningú ho pot debatre. És injustificable el que li van fer ahir a Vinícius, des d'un sector de la grada més talla. Ara bé, té molt poca justificació també els seus gestos de baixar segona dirigits a la graderia. Tots veiem i tenim claríssim que al futbol espanyol hi ha un problema greu de comportament als estadis, no només de racisme, de comportament als estadis. I hem de lluitar per erradicar-lo. I Vinícius hauria de veure que té un problema greu d'educació i també hauria de treballar per millorar-lo.
Que lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Esto es bastante evidente.
Totalmente.
Que en un estadio grita mono a un jugador, que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto, hay algo malo que pasa en esta liga.
Ha tildado a toda la afición de Mestalla de racista, el club esto no lo puede tolerar. Rechazamos frontalmente esas manifestaciones que ha tenido el entrenador. Posiblemente es fruto de un error en el idioma, ha debido de comprender otra palabra. El tildar a toda una afición como la del Valencia Club de Fútbol de racista es un absoluto sinsentido.
Sí, nosotros condenamos todos esos insultos y es más, para eso están las cámaras, ¿no? Espero que si está claro quién ha sido, bueno, que no vuelva a entrar en un campo de fútbol, porque en la sociedad en la que estamos es que no tiene ningún sentido insultos racistas, porque nosotros tenemos también jugadores de color, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, la verdad, no lo entiendo.
Son Ancelotti, Javier Solís, director corporativo del Valencia, y José Luis Gallá, capitán del Valencia, ahí a Mestalla después del partido. Abans d'obrir tertúlia i d'anar amb aquesta notícia de Mercato del Barça i d'actualitzar com està el possible retorn de Leo Messi a Can Barça, farem una ronda ràpida de connexions per Madrid, per València i pel Brasil, també, per saber què se'n diu del racisme, el futbol espanyol i de tota la polèmica que es va generar allà ahir a Mestalla amb Vinícius. A Madrid, el nostre home, el Rodrigo Fáez. Hola, Rodri.
Què tal, Àlex? Bona nit.
Què tal, bona nit. Com ha anat el dia d'avui al Madrid? Perquè ha estat intens, eh? Comunicat, Vinícius, reunió amb Florentino...
La verdad que fue un día complicado en ese aspecto, o sea, animado en el informativo porque cada media hora tenías un comunicado de alguien, reacciones, y ha sido, bueno, periodísticamente hablando, interesante, ¿no? Pero sí que es cierto que al final... digamos que públicamente ya empezó toda anoche, después de los posts en Instagram del propio Vinicius, la respuesta de Javier Tebas, que defendía su modelo, su liga en este caso, luego la respuesta otra vez al propio Javier Tebas de Vinicius, y en el día de hoy pues ya la cascada de comunicados del Real Madrid y sobre todo esas reuniones de Florentino Pérez, que para mí es lo más importante del día de hoy, para intentar tranquilizar al jugador, para ver cómo estaba Vinicius, para intentar decirle que iban a ayudarle en todo lo posible. Y sí que es cierto que ha sorprendido muchísimo aquí en la capital que el Real Madrid haya sacado ese último comunicado, digamos, atizando a Rubiales, que en la rueda de prensa o en la comparecencia que tuvo a través de la Real Federación Española de Fútbol, digamos que defendió a los árbitros, cosa que al Real Madrid, por el trato que hay en torno a Vinicius por parte del colectivo arbitral, no ha gustado mucho y que es una de las grandes, digamos, quejas que tiene el jugador respecto a todo este tema, aparte, òbviament, del tema racial, no?
Perquè ara anem amb això, però Vinícius també fa una estona ha fet una publicació un altre cop a les xarxes amb un vídeo resumint tots els insults racistes que ha rebut durant la temporada en diversos camps de futbol, que és absolutament lamentable. La relació amb el Madrid està bé entre Vinícius i el Madrid, perquè és cert que, per exemple, ahir a ESPN, on tu treballes, ja dèieu que des del seu entorn el van veure tan fotut, no?, i tan fora de lloc que li van dir, escolta, si no vol seguir jugant a la Lliga Espanyola, ens ho plantegem, no? Vull dir, la relació amb el Madrid està bé? Pot seguir Vinícius, en principi?
Sí. La relación con el Real Madrid es muy buena, muy buena. Y, de hecho, ese encuentro que ha tenido lugar en el día de hoy entre Florentino Pérez y el propio Vinícius, sin intermediarios, ellos dos directamente, con la foto y poco más, se basa en eso, precisamente, en que ayer, cuando nosotros damos la noticia, que es una noticia, como tú comentabas, Aleix, que se basa básicamente en que el entorno de Vinícius, por si acaso, y viendo que Vinícius está muy cerca de llegar al límite, le pone encima de la mesa la opción de decir, oye, sabemos que quieres jugar en el Real Madrid, que quieres triunfar y que quieres quedarte aquí muchos años, pero si llegas a un límite, aquí tienes esta otra opción. Cosa que sería, obviamente, abandonar la Liga, abandonar el Real Madrid, buscar una solución entre todas las partes y buscar otro destino. Pero eso es algo que el propio Vinícius, tanto hoy como ayer por la noche, el mismo entorno desestimó y nos dijo abiertamente, dice, está esa posibilidad encima de la mesa, pero el jugador quiere quedarse en el Real Madrid porque la relación con el Real Madrid es buena y de momento no hay problema. Pero sí que es cierto que el Real Madrid en este aspecto está bastante, no te voy a decir perdido, Aleix, pero sí que es cierto que está raro porque tampoco es que sepa qué hacer o no hacer, pero es un momento en el cual Vinícius se queja de la impunidad de todo lo que él reflejaba en ese vídeo que comentabas ahora mismo en Instagram, ese Reels, y el Real Madrid es que no puede hacer mucho más allá que arroparle, cuidarle y de forma mediática intentar mimarle, ¿no?
No, ell és la víctima en aquest episodi racista i a Mestalla i, mira, com a mínim ha servit perquè tothom es posi a treballar i vagi de la mà per intentar erradicar d'una vegada per totes aquesta gent que va als camps de futbol a insultar algú i a discriminar-lo per raça o per sexe, no? Com a mínim avui hi ha hagut unes reaccions brutals a l'estat espanyol i també al Brasil, que ara hi connectarem. Jo trobo faltar una mica d'autocrítica també del futbolista. Rodrigo, d'això no se'n parla massa, no, a Madrid?
No, es que no. O sea, aquí, digamos, está todo Madrid bajo el altavoz mediático y sí que es cierto que autocrítica ninguna. Y sí que es cierto también, por otra parte, que Vinícius ha tenido comportamientos que son muy reprochables, pero también es cierto que no están a la misma altura que lo que son los insultos raciales, que son deleznables completamente, y que es algo que, obviamente, a Vinícius, yo el primero he sido, y lo he dicho además en mis redes sociales y en ESPN, que hay cosas y actitudes de Vinícius que a mí no me han gustado, pero por otra parte, desde el entorno se dice que a él se le ha puesto en el disparadero nada más llegar a Madrid, cuando él era muy joven y seguramente no estaba preparado. A él un rival le ha mordido, le han colgado un muñeco haciendo como que se le estaba ahorcando en uno de los puentes de la M30, se le ha puesto como meme, broma fácil en muchos medios de comunicación, que por cierto hoy se están llevando las manos a la cabeza, tiene tela la cosa, y al final no tenemos que obviar obviamente esas actitudes del jugador, pero obviamente no están para nada a la misma altura que los comportamientos racistas que lleva sufriendo no una, ni dos, ni tres veces durante todo el año, ¿no?
Sí, en això estem absolutament d'acord, són dos debats diferents, no? Un és el del racisme, que ja s'ha obert del tot, és un debat que s'ha obert i que s'ha posat sobre la taula i que per tant s'ha de treballar per erradicar-lo. Però després hi ha l'altra part, que a mi també m'agradaria que el jugador d'alguna manera fes autocrítica i tingués un comportament exemplar a l'estadi, perquè ell és un model de moltes generacions, no?, que el veuen per televisió, i la lupa es posa, evidentment, en un problema greu que té la societat espanyola i els seguidors que van a l'estadi de futbol, però ahir Vinícius va tornar a fer una exhibició de mala educació espectacular a l'estadi de Mestalla. Dit això, a veure quants partits li cauen. Porque puede ser que ya no lo tornemos a ver esta temporada, ¿no, Rodri?
Yo creo que en principio, no sé si es mañana, juraría que sí, pero en principio van a ser dos encuentros, los que él va a estar fuera de las convocatorias, sancionado, y es lo que se espera, tanto desde la parte del jugador como de parte del Real Madrid, serían dos encuentros, así que perdería ese partido este miércoles contra el Rayo Vallecano, más luego el partido del sábado contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, por lo cual en principio serían dos partidos.
Vale, anem a veure-ho. Espera, no marxis, que avui anem un moment a València. Allà tenim el company i amic Manolo Montal. Hola, Manolo.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Com ha anat l'endemà a València?
Bueno, pues llevant de les reunions que tenim del Ku Klux Klan periòdiques, cap novetat.
Una mica d'ironia, no? Una mica d'ironia. Us va saber greu tot el que va passar?
Home, és que s'està tiltant de tota una afició, tota una ciutat, tot un estadi de racista, a més per una interpretació que es va demostrar que és mentida, i en vídeos que és mentida. És que hi hagué aficionats que lamentablement estan en l'estadi i que tenen que ser expulsats i que varen fer insults bueno, racistes. És indiscutible, és indiscutible. I el club ja està actuant. Mira que jo, me coneixeu, sabeu que no li passa ni un al club.
Sí.
I a partir d'ahí, la pujada a la de Vinicius d'un vídeo manipulat, que ha ir Ancelotti, que se li veu molt nerviós a l'home, també diguera que tal, bueno, que després quan li digueren que no se va dir mono sinó tonto, diguera que també era greu, però després resulta que Vinicius li diu tonto a un periodista i no passa res, a mi em sembla que Florentino té tres tanques al carrer, no? Perquè hi ha que tapar, no? A lo millor alguna coseta de les últimes setmanes, i ho està pagant el València.
Mira que ha dit avui Ximo Puig també, el president de la Generalitat Valenciana, també n'ha parlat.
Yo creo que no es un tema frívolo, la verdad. Creo que es preocupante que hayan expresiones racistas en la sociedad. Y ese caldo de cultivo que genera la extrema derecha es un caldo de cultivo que está ahí, desgraciadamente. Pero efectivamente el público de Mestalla yo no en absoluto creo que sea racista. Hay alguna persona que dijo una barbaridad y yo estoy absolutamente alineado con las declaraciones que hizo el capitán del Valencia. Creo que esa es la actitud. Y también es verdad que los jugadores deben ser buenos profesionales y no deben comportarse de una manera arrogante. La arrogancia y la soberbia es muy mala consejera y es igual en un campo de fútbol o en una plaza de toros.
Contundente también, Ximo Puig, Manolo.
Home, és que Vinicius en el minut 13 ja l'havia fet al València la segona. Minut 13, eh? Vull dir, jo torno a dir, jo, parlar de la mala educació de que Vinicius és un esportista tòxic no és facultar als impresentables que fan comportaments racistes en els estadis. Però que també cal dir alguna coseta sobre Vinicius, no? És que, però què passa? Que només n'hi ha racisme. Vull dir, Vinicius és més negre que Mendy, que Tchouaméni, que Álava,
que Rudi.
Vull dir, la Lliga avui ha dit que s'han obert diligències 9 voltes en guany i 8 són sentades en la persona de Vinicius. És ell l'únic que rep racisme? Vinicius mereix un respecte indiscutible, el mateix respecte que mereixien els jugadors de los Asuna en la final de la Copa del Rei.
Sí.
Ja està bé de Vinicius. Els que tenen un comportament xenòfob i feixista han de ser expulsats, ja no dels estadis, de Mestalla, del que siga. Però Vinicius, que se passen mirant també.
Sí, jo he trobat a faltar una mica d'autocrítica de Vinicius en quant a la seva actitud dins dels terrenys de joc, més enllà de l'episodi racista, que, com diem, és una xacra que afecta molts estadis de futbol i que, per tant, s'ha de treballar primer per educar la societat i després per detectar-los i fotre'ls al carrer dels recintes esportius.
Totalment d'acord.
Sí. Per cert, esportivament, bona victòria, eh? Ahir, Manolo.
Pues, des que pensaven que l'equip serà la badeca a la segona divisió, bueno, ara ho veiem ja molt més a prop, i ja que veuré com estos dos nanos, Diego López i Javi Guerra, a més del Pipo Baraja i Carlos Marchena, li han canviat la cara i la vida al València Futbol, que se n'anava de cap a la segona divisió i que, bueno, en un lloc normal de dia esperem que hagin de pres la lliçó i que la cosa canvie, però sabent qui està, qui és l'amo del club, la cosa no va canviar massa.
Molt bé. Manolo Montal, gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Rodri, res més a dir, no?
No, poco más, porque a ver cómo evolucionan las próximas jornadas, a ver si estamos ante el último capítulo o no, veremos, porque hay ciertas partes que yo creo que igual, como por ejemplo el gobierno aquí en Madrid, sí que pueden comentar algo al respecto, pero vamos, que de momento ya te digo que mañana se formará otro pequeño lío cuando se confirmen estos dos partidos de sanción, y a ver cuál es el futuro, y a ver sobre todo lo que deciden unas y otras partes, instituciones y demás, porque sí que es cierto que da la sensación de que últimamente, y ya no solo por Vinicius, porque esto ya lo he dicho yo, cuando pasó lo que pasó con Courtois, cuando pasó lo que pasó con Morata, cada vez que el Barça juega fuera de Cataluña, cada vez que viene el Manchester City con Pep Guardiola a España a jugar en Champions League, que da la sensación de que en los estadios hay barra libre para hacer absolutamente de todo y para decir de todo en cuanto a temas negativos contra la xenofobia, homofobia, ideas políticas, y eso tiene que cambiar, es obvio.
Rodri, una abraçada. Anem parlant.
Un abraç a tots.
Gràcies, adéu-siau. Vinga, anem cap al Brasil, també. Minuts i les 11, van entrant ja el Santi Nolla, l'Antoni Bassas i el David Bernabéu. Ara de seguida obrirem tertúlia i mentrestant, ja que hem fet aquesta ronda de connexions, de com s'ha vist avui el dia a Madrid, de com s'ha vist a València, també volem anar cap al Brasil. El Quim Salvador el tenim per aquí a l'estudi. Hola, Quim.
Sí, no sóc al Brasil, eh? No estaria malament, però ara
encara
mateix
no.
Bona
nit. Abans de saludar el corresponsal de RAC1 al Brasil, el Pau Ramírez, volíem veure quina repercussió ha tingut al Brasil tot el que va passar ja més talla.
Bé, repercussió, podríem dir que... Home, mundial potser seria una mica exagerat, però sí que en diversos llocs, però evidentment el país de Vinícius Brasil ha estat més important. Tant és així que el president brasiler, Ignacio Lula da Silva, ha començat així la seva roda de premsa que ha fet de matinada a Hiroshima, al Japó, després de la reunió del G7 i just abans d'agafar l'avió de tornada cap al seu país.
Jo queria...
Voldria començar la roda de premsa amb un gest de solidaritat amb un jugador brasiler jove, negre, del Real Madrid, que ahir al partit a l'estadi del València va ser greument atacat sent anomenat Mico. No pot ser que quasi a la meitat del segle XXI hi hagi gent amb un fort prejudici racial en diversos estadis de futbol a Europa. No és just que un nen pobre, que s'ha guanyat la vida, que s'està convertint possiblement en un dels millors jugadors del món, certament és el millor del Real Madrid, sigui insultat en cada estadi en què apareix. Penso que és important que la FIFA i la Lliga Espanyola i les lligues d'altres països prenguin mesures perquè no podem permetre que el feixisme i el racisme s'apoderin dels estadis de futbol.
Des d'una autoritat, òbviament, menor i amb menys elegància, l'alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, li ha dit fill de puta a Javier Tebas per Twitter, acusant-lo de culpar la víctima, Vinícius, contestant un dels tuits que el president de la Lliga feia sobre la qüestió, també discutint amb Vinícius. En fi, a través de la xarxa s'ha posicionat moltíssima gent al costat del davanter del Madrid, figures com Ronaldo Nazario, per cert president del Valladolid, que s'ha posat un not to racism de Batarn i ha escrit, faig un resum, una vegada més un episodi de racisme a la Lliga, una vegada més amb Vinícius, fins quan és inacceptable que àrbitres, federació i autoritats no facin res. Gary Lineker, exdavanter del Barça i, vaja, segurament la figura de les més importants, si no la més important del futbol a Anglaterra, ara és presentador de la BBC, ja ho sabeu, ha piulat un cop més, el jugador que ha estat abusat és l'única persona castigada i ho ha fet repiulant un piulet de Rio Ferdinand, també exfutbolista i també ara comentarista de televisió, que alhora repiulava un tuit de Vinícius. Ferdinand hi afegia quantes vegades hem de veure aquest jove relacionat amb aquesta merda i citava Lliga, UEFA i FIFA. Casemiro, exmadridista, ara al Manchester United, trist i avergonyit, no podem continuar tolerant aquest problema, no n'hi ha prou amb condemnes públiques, calen sancions. Neymar, amb un simple amb tu, amb una foto de Vinícius, també Kaká, estem amb tu, Vini Júnior, no hi ha lloc pel racisme, i no només exjugadors, també, sobretot al Brasil, la reacció ha estat general al món del futbol a nivell institucional. La Confederació Brasilera de Futbol piulava fins quan encara veurem en ple segle XXI episodis com aquest a la Lliga Espanyola, on hi ha alegria, no hi ha racisme. I a nivell de clubs, hi ha hagut moltíssims clubs del Brasil que també hi han dit la seva. El tuit que m'ha semblat més contundent és el del São Paulo. La nostra solidaritat amb l'atleta i altres víctimes d'aquesta atrocitat. No n'hi ha prou no sent racista. Cal ser antiracista. També han piulat sobre la qüestió Flamengo, Fluminense, Santos, Botafogo, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Gremio, i ho deixen un etcètera perquè no acabarien mai amb els noms dels clubs. I fora del futbol destaca la reacció de l'excampió de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, que fa temps que també fa campanya contra el racisme, també ha expressat via xarxes el seu suport a Vinícius.
Santi Nolla, director del Mundo Deportivo, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix.
Antoni Bassas, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
David Bernabéu, què tal?
Què tal, Aleix, bona nit.
Bona nit. En dos minuts us deixaré opinar sobre aquest cas i anirem cap al Brasil per saber què més s'ha dit avui amb el Pau Ramírez, el corresponsal de RAC1. Ara tornem.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
impulsat per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes, aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Vols posar-te plaques solars? Aprofita que aquest mes de maig a Àngel Solar et regalem fins a 4 panells en contractar la teva instal·lació.
Truca al 900-01-081 o entra a angelsolar.es i emporta't les teves plaques gratis. Recorda, només aquest mes de maig al 900-01-081 o a angelsolar.es.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen motos GP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a ibp.es.
Diuen que la llum és vida, és coneixement. Sense llum no hi ha colors i res no en supera la velocitat. Per això els qui la dominen s'avancen al futur. Viu l'avantguarda amb l'Audi Q5 amb llums LED personalitzables per 600 euros al mes a 48 mesos i amb entrega immediata amb Visa Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de maig. Consulta amb les condicions a Audi Pones.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
3 minuts i les 11, aquí seguim. Deixem anar un moment al Brasil amb el corresponsal de RAC1, Pau Ramírez. Hola, Pau, què tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Aleix? Buenas noches.
Com estàs?
Bé.
Hi ha ambient aquí al Brasil, amb tot aquest enrenou? Quin ambient hi ha?
Realment, hi ha... Bueno, només has parlat d'això, pràcticament, i és un tema d'estat. Escoltàvem abans el president Lula da Silva parlant-ne al govern. Diversos ministres també s'han posicionat sobre els fets que van passar ahir a València, totes les televisions, tots els mitjans de comunicació, i realment sorprèn una mica perquè pel fet de ser Vinícius, no? Perquè el Brasil és el país que exporta més jugadors de futbol arreu del món, molts d'ells són negres, i sempre s'ha tractat el tema, és a dir, jugador brasiler pateix atac racista, recordo que va haver una època a Rússia, per exemple, o a diversos països, però mai amb el rebombori que hi ha hagut o que hi està havent ara mateix amb el de Vinícius. És a dir, és un tema que lamentablement és recurrent, acostuma a passar, però és que entre fins i tot el president i el govern, no? Que a més avui també un comunicat, amb la força i la magnitud que està tenint aquest cas, jo no ho recordo.
Hi ha la sensació general que Espanya és un país racista aquí al Brasil?
Ja veus que ho estan dient. Ara escoltava un corresponsal del diari ASA que viu a Madrid dient que ja ho he vist diverses vegades, que inclús una vegada en un estadi a Madrid es va barallar amb un aficionat que tenia un comportament racista. Sí que hi ha veus que estan dient que és un problema de la ciutat espanyola, del racisme...
Ai, que el perdem, el Pau. Bé, l'hem perdut, ha caigut. Ara el recuperem un moment i ja li farem una última pregunta i l'acomiadarem. Santi, què en penses de tot plegat, de tot el que ha passat a les últimes hores?
A veure, coincideixo amb la majoria de gent, no?, de condemna absoluta al racisme i als insults racistes. Jo crec que una vegada els grans saltambeus, no?, s'han alineat, estan tots ben alineats, val la pena que fer d'això una oportunitat per mirar d'erradicar, jo crec que l'insult, no? O sigui, l'insult per davant de qualsevol altra cosa, condemna el racisme, evident, però jo crec que val la pena, i això que ho ha apuntat a més el Xavi a la roda de premsa, i em sembla intel·ligent i bo, i crec que aquí sí que valdria la pena ser molt contundent per erradicar l'insult, perquè penso d'alguna forma que la societat l'insult ho té com una pràctica no és excessivament condenable, no? Sinó que entra dintre del que és el món de les xarxes socials, com una forma d'expressió, no? I en el món del futbol és especialment dur i complexa, no? I, per exemple, es pot veure el Bernabéu pràcticament, si no tot, una gran majoria insultant de forma molt greu a Pep Guardiola, i en aquell moment els altaveus no s'alineen. Aleshores no es pot fer res. Sí que es pot fer quan s'alineen. Molt bé, estan alineats entorn a Vinícius. Hi ha que separar. Jo crec que Vinícius actua molt bé en la denúncia de la condena del racisme, la denúncia del racisme, i una altra qüestió, i analitzarem segurament després, és la pròpia actitud del jugador amb el despreci al rest de companys o els aficionats. Però val la pena alinear-se amb aquells grans altaveus que en el seu moment, que ara diuen que no hi ha colors, que no hi ha color, però depèn del color que són, sí que actuen com un gran altaveu o no actuen com un gran altaveu. Aleshores, com estan alineats, escolta, posem-nos a cua i fem-ho de forma contundent, perquè guanyarem alguna cosa. Guanyarem sobretot si el que mirem de prioritzar és erradicar l'insult, sobretot entre altres qüestions perquè jo penso en tots els partits de futbol base que assisteixen en petits, amb nens que pares o aficionats a la grada, grades amb poca gent, però insultant a l'àrbitre, insultant a nens petits, quin tipus d'educació s'està donant a aquesta gent, no? O sigui, què estem formant al final, no? Aleshores val la pena, i jo crec que aquesta és una oportunitat i és una ocasió. I com els grans altaveus s'han alineat, sumem-se aquests altaveus per erradicar l'insult. Condenar el racisme, però per erradicar l'insult.
Ara us deixo opinar també, David i Antoni. Deixa'm acomiadar el Pau Ramírez des del Brasil. Pau, deies això, de si Espanya és un país racista o no?
Sí, bueno, hi ha aquesta imatge, ja en veus que ho comencen a criticar, però també n'hi ha hagut d'altres que diuen que és només un grup d'aficionats o una part de l'afició que va als camps de futbol i que no n'hi ha per tant. Només un exemple de com s'està vivint aquí. Ahir el govern brasiler, a través de la Cancelleria, va intentar que l'ambaixadora espanyola al Brasil anés a prestar, declaració, no?, a explicar els fets, que això només passa quan hi ha un problema diplomàtic entre els dos països. L'ambaixadora està fora del Brasil, està en un centre de viatge, llavors aquesta reclamació es va fer per telèfon, però és a dir, el tema ha arribat a que es volia convocar l'ambaixadora espanyola perquè expliqués els fets i que representa Espanya, no?, perquè el govern brasiler considera que són fets que passen habitualment a Espanya o amb jugadors espanyols. S'ha recordat també que jugadors com Marcelo, altres brasilers que van jugar a la Lliga Espanyola, també van patir aquests casos de racisme.
Déu-n'hi-do. Qüestió d'estat, totalment. Qüestió d'estat quan criden a files l'ambaixadora espanyola. I una última, Pau. Algú critica l'actitud de Vinícius als terrenys de joc aquí al Brasil?
No, és el que m'he estat fixant des d'ahir. En cap moment hi ha una crítica a Vinícius. Vinícius ara mateix és el ídol del país, futbolísticament parlant, veient que Neymar no ha tingut un any gaire bo. Per tant, ara mateix la gran figura o el gran referent futbolísticament del Brasil és Vinícius, i no hi ha cap mena de crítica a la seva actitud, cap.
Molt bé. Gràcies, Pau. Anem parlant, Una abraçada, obrigado.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu.
Antoni.
Però,
sí, digues.
A veure, Brasil, lliçons de racisme tampoc, no?
Ni d'altres coses. Recentment.
Bueno, aquí és que hi ha moltes coses, Aleix, suposo que tindrem temps d'entrar.
Moltes arestes,
però aviam, per començar pel principi. Amb el racisme no es pot fer cap excepció, ni una. Per tant, Vinícius té tot el meu suport en aquesta causa. Us podeu imaginar que no li tinc cap simpatia ni a ell ni a la samarreta que defensa, però amb això no podem ser dubtosos. I no és un atenuant, ni molt menys un eximent, que el futbol és passional i que els camps de futbol ja se sap i que la gent doncs s'esbrava una miqueta, però que el que passa al camp queda al camp. No, ho sento. Aquí hi ha probablement un delicte d'odi, aquí hi ha un presumpte delicte d'odi i, per tant, haurà d'actuar la Fiscalia. El València farà bé d'expulsar, un cop hagi identificat els seguidors que van insultar Vinícius...
Ja els identifica.
I els impedeixi entrar més talla per molt de temps, sinó de per vida, no? Coincideixo també amb el que deia el Santi, de que ara hi ha una alineació, diguéssim, mediàtico-social-política. Bueno, no ens estranya ningú, li ha passat un jugador del Real Madrid, i a Madrid hi ha els altaveus més grans. Quan a Dani Alves li van tirar un plàtan i se'l va menjar al camp del Villarreal, no vaig veure grans esgarips. Cada vegada, i això fa dècades que passa, que es crida a puta el Barça i puta Catalunya als camps d'Espanya, no veig que ningú digui, home, això potser és un atempte contra la convivència, o és un crit xenòfob. No, això no ho he sentit mai, no? Per tant, aquí, diguéssim, un cop he dit que Vinícius té tot el meu suport, hi ha una sèrie de coses que lamento. La primera és que ara resulta que el gran debat nacional sobre el racisme es convoca a partir de Vinícius, que evidentment és algú que no fa cap mena d'autocrítica. Els seus gestos ahir a la graderia enviant al València segona i tocant-se l'engonal, però que estan en la línia dels gestos que fan normalment, de com s'encara amb els aficionats, doncs el deixen en molt mal lloc. No és un Carles Puyol, precisament. Eh?
No.
És a dir, no és un Carles Puyol. Ara, com deia el Santi, és molt important castigar això i obrir un debat al més allunyat de les samarretes possible, perquè tenim una responsabilitat molt gran com a societat de cara a la canalla que puja. Que entengui que no està bé insultar i que és absolutament castigable fins al punt que potser sigui un delicte dir-li a algú que és un mico. Perquè, val a dir una cosa, per les imatges que jo he vist, els insults a Vinícius van començar, els insults racistes van començar molt abans que comencés el partit, és a dir, va ser baixar de l'autocar i li estaven dient mico.
Ell ha penjat aquest vídeo, no?, a les seves xarxes també. N'hi ha un que surt fora de més tard.
Hi ha televisions que avui han difós les imatges.
No ho sé, no? I després hi ha un moment també en què els papers es confonen, de dir, és que fixa't que la víctima precisament és la que expulsa. Home, no, si expulsen perquè li fots un mastegot amb un contrari i això és vermella, t'agradi o no t'agradi, no? I finalment, esclar, resulta que Vinícius, des de la posició agredida, es permet fer una afirmació de caràcter global bastant gruixuda, no?, que Espanya és un país racista. Home, jo crec que sí, a Espanya hi ha molt de racisme, i a Catalunya també, vull dir, quantes vegades no hem sentit la història d'algú que truca per llogar un pis amb un accent català perfecte, però quan diu que quan senten que es diu Mohamed ja no li lloguen un pis. Sí. Però això és racisme també, no? És a dir, hi ha moltes menes de racismes. Ara, fa molt temps que tot el món del futbol, la FIFA, a nivell global, la UEFA a nivell europeu, fa campanyes, digues no al racisme. Per què? Perquè és un problema que, per desgràcia, està enquistat a tota la societat i sobretot a les societats on hi ha futbolistes que han vingut de lluny a jugar, no? Per tant, home, abans d'acusar tota Espanya de racista, potser que ens miressin què passa a Brasil, però que... És a dir, és un problema general de la societat que hem de mirar d'erradicar, però que jo em resisteixo a que es pugui algú imaginar que a mi m'ha obert els ulls Vinícius i la premsa de Madrid. O sigui, fins aquí podíem arribar.
Al camp hi havia 12 jugadors negres.
Sí, és el que deia Manolo Montal, el company de València, estava indignat quan ha entrat en directe dient és que... Clar, sí, és una línia molt, molt difícil, perquè sembla que ho justifiquis. No ho justifiques, però és cert que... Ja, sembla que ho justifiquis, però no...
Mira, deixa'm que em posi...
Tolerància zero, però com t'ho diria? Jo crec que tots podríem ajudar a que als camps de futbol no hi hagués insults i no hi hagués racisme. Sí, no. Tots. I els futbolistes també podrien ajudar.
Sí, que no hi hagués aquest tipus d'actituds. Amb Vinícius, totalment d'acord amb el Toni. Amb Vinícius. I amb Rodrigo. Dos formes d'entendre també el futbol.
Clar.
Dues formes
d'entendre. No, i amb Rodrigo i amb
Rüdiger, Camavinga.
I amb Rüdiger i amb Camavinga. Hi ha molts altres futbolistes negres de la Liga.
Davanter, golejador...
Sí, bueno, i amb Iñaki Williams.
Rodrigo, que és un jugador que quan li fan falta o, no? O quan el rival utilitza la violència o quan li donen una puntada, doncs s'aixeca i continua jugant. És a dir, aviam, jo, anava a començar per una altra qüestió, però ja que has empolvat, per dir-ho d'alguna manera, l'Antoni, aquest debat, és a dir, és que ja vaig estar en alguna tertúlia, és un tema complicat perquè jo crec que tots estem en contra del racisme i tots estem a favor de com va actuar ahir Vinícius. Actuar en el sentit d'assenyalar en directe les persones que l'estan insultant.
És l'única cosa que va
fer Samuel Eto'o a la Romareda fa uns anys, que vull dir que jo he portat fins fa poc 22 anys seguint el Barça, viatjant pràcticament a tots els camps, vaig fer tots els partits de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o el van insultar de manera racista a molts estadis, a molts estadis abans d'arribar a la Romareda. No hi va haver aquest caldo de cultiu que s'ha provocat, que s'ha produït amb Vinícius, no? Aleshores, dic que crec que es pot fer el debat també sobre que la manera d'entendre el futbol i el joc de Vinícius ha contribuït a que aquesta bola es produís i que al final estiguem en la situació que estem. I això no és justificar que li diguin a Vinícius el que li diuen. No es pot justificar. Però crec que tampoc podem justificar tot el que passa, tot el que passa amb el comportament de Vinícius. O sigui, jo crec que Vinícius fa ben per al partit. Crec que, a més, quan es produeix això, els companys els companys propis i els que no ho són, els del rival, no l'haurien de convèncer de seguir, l'haurien d'ajudar a abandonar el camp, si aquesta és la seva voluntat, no en Vinícius, en qualsevol persona que estigui en aquesta situació, perquè al final jo crec que han de passar coses gruixudes perquè això canviï.
El protocol, un partit.
El protocol de la federació, o sigui, el protocol de les competències que organitzen les competicions està obsolet. Antoni, està absolutament obsolet. És a dir, des del 2014 la Lliga porta fent redaccions que són denúncies. On han acabat aquestes denúncies? Aquesta temporada, per exemple, en els últims temps hi ha hagut 9 denúncies, 8 d'elles pel cas Vinícius. No s'ha actuat.
L'única, la d'Iñaki. La d'Iñaki Williams, sí. És la primera que arriba a un jutjat.
És la primera que arriba a la fiscalia, crec, i que crec que hi haurà un judici. D'acord.
Però el protocol, però el protocol, diguéssim, s'atura el partit. Si el jugador se'n va i altres companys l'acompanyen i se'n van, jo crec que l'equip perd el partit.
No, clar, però és que això ha de venir.
Quin protocol és?
Perquè el protocol és parar, avisar per megafonia, i si torna a passar, llavors sí que l'àrbitre pot decidir...
El protocol que està establert...
Els altres jugadors diuen, escolta, amb tu ens anem...
Per això li diu, confia en mi. Per això de Burgos li diu, confia en mi.
Jo, quan parlo de protocol, Santi, no em referia al que pugui passar sobre el camp, després de l'insult, em referia al protocol de sanció.
Ah, posterior.
Clar. És a dir, han de passar coses gruixudes, o sigui, s'han de començar a tancar camps, encara que siguin tres dropos, en perdó, que actuïn d'aquesta manera i que segurament podem caure en el tòpic de que no representen l'afició, però estan en aquell estadi. És a dir, jo crec que els clubs, d'alguna manera, se'ls ha d'espantar amb aquesta situació. Se'ls ha d'espantar, perquè és que si no... No, o sigui, erradicar l'insult, que jo crec que és molt difícil en el món del futbol, erradicar l'insult és molt difícil, molt difícil. Avui Xavi parlava dels periodistes. Jo et dic una cosa, suposo que el Santi i l'Antoni els haurà passat també. A mi m'han dit de tot.
Ser periodista que segueix al Barça.
Clar, de tot, a camps hostils m'han dit de tot. A València, per exemple, una de les places.
No, hi ha
d'altres llocs que tothom s'ho pot imaginar.
I aquí també.
Clar, aquí també. És a dir, vull dir, m'han dit de tot, però absolutament de tot. Absolutament injustificat. Clar, per això parlava jo de la gestió. Si tu cada vegada que et diuen de tot tancares, acabaries a la comissaria cada dia. Per això jo crec que és important, és a dir, que es pugui fer aquest debat, és a dir, s'ha de denunciar el racisme, jo crec que és el més important és dir que això no pot passar, d'acord? El més important és que quedi clar que per pitjor que sigui un comportament de qualsevol futbolista, qualsevol persona, no està justificat que l'insultin de manera discriminatòria pel color de la seva pell. Vull dir, jo crec que això ha de quedar clar i tots estem d'acord i tots ho compartim, d'acord? I és el primer que s'ha de posar l'accent. Ara, crec que en l'escenari que estem, jo crec que s'ha de poder fer un debat que és compatible per explicar-li a la gent que jo crec que Vinícius això ho ha gestionat molt malament, que hi ha altres jugadors que ho han patit i no s'ha produït el problema, que hi ha altres jugadors que estan jugant al més alt nivell, que són estrelles,
però hem d'anar més enllà.
I no els hi ha passat això. Per què li passa a Vinícius?
Jo crec que hem d'anar més enllà.
I no a d'altres futbolistes.
Jo crec que hem de mirar d'erradicar l'insult. I crec que hi ha hagut, diguéssim, dintre de la societat, i els camps de futbol també canvis. O sigui, jo recordo que amb el mateix, amb Roberto Carlos, i això, amb el pas del temps, no és el mateix.
Ja
no és el mateix. No és el mateix. La violència que existia als camps de futbol ja no existeix. Ja no és el... O sigui, jo crec que si s'alineen, com s'estan alineant els altaveus, és possible erradicar això. I que val la pena lluitar per això. Independentment de la condemna brutal que s'ha de fer al racisme. I jo crec que hem de pensar que sí que es pot. Perquè crec que és possible. Crec que és possible. I que està també molt en mans dels que comentaves, no? Quin tipus de sanció es farà, per què, sí. En quins camps, per què, si és un crit racista, si no ho és i tot el camp et diu fill de puta, aleshores no passa res, home.
No, hi ha insults homòfobs, home. També, insults homòfobs. L'homofòbia també hi és, clar.
A Pep Guardiola hi van deixar.
Per això et dic, El Bernabéu va ser.
El Bernabéu, aleshores, val la pena el lluitar ara.
Sí, de tota manera.
En tot això,
De tota manera, posar portes a la llibertat d'expressió és difícil, perquè aleshores si li criden a un equip a segunda, això sí, això es pot fer, no? Això no és un insult. No, li desitges que se'n vagi a segona, però això no és un problema. Bueno, poso per aquest.
No és un insult.
Una rivalitat esportiva que...
Una persona...
Que és poc elegant, però...
No és un grup dient li fira puta a una persona, no?
Si vols erradicar l'insult, perquè jo també dic una cosa, és a dir, aquestes últimes hores he sentit la distinció entre insult discriminatori i insult genèric. No?
Sí.
Però clar, si a mi em diuen fill de tal, no? Jo puc pensar
ja,
insult genèric,
és però, a dir, aviam, però històricament
pregunta-li a la
racisme...
meva mare si és insult genèric, no, aviam, no. Si m'entens, no, és que
ja t'entenc, però vull dir, som blancs, europeus, ja. Vull dir que és molt diferent, no? El que han viscut
i a Piqué, el que li deien a Cornellà, per exemple,
durant tants anys, que és molt greu també.
A Guardiola, el que li diu l'altre dia al Bernabéu, que no va tenir cap ressò. Només una mica a les xarxes socials
per això,
perquè ho va voler posar
per lluitar
i no va tenir cap ressò.
Perquè si no, acabarem només potenciant a Vinícius.
Jo lamento.
Vull dir, i acabarem aïllant a Vinícius
com
un element que ha de ser protegit.
No?
Protegim a Vinícius... No. Protegim a Vinícius, no, mirem d'educar. Mirem d'educar el públic del futbol perquè, com comentàvem, diguéssim, quan hi hagi un partit de la Vins a qualsevol camp, no hi hagi, hi hagi algú que insulti a l'àrbitre o que insulti al jugador, el reste girin i digui, escolta, què està fent?
Calma't. O fora, o marxi, no?
Insults n'hi ha hagut, n'hi haurà lamentablement sempre. Crec que s'han de fer les passes perquè no n'hi hagi, és a dir, s'ha d'intentar, com diu el Santi, jo estic d'acord, però segurament n'hi haurà. El que no pot ser és que contínuament, si parlem de Vinícius, parlem d'un futbolista que no ho ha gestionat bé. És a dir, per què no es pot dir això? És que no ho ha gestionat bé.
Sí que es pot dir, jo crec que és paral·lel al debat.
És que sembla que si ho dius, ho
justifiques.
És a dir, aviam una cosa, si Vinícius hagués actuat, per exemple, com actuava Messi, quan el pagaven, per exemple, com actua Benzema, com actua Rodrigo, estaríem parlant avui, estaríem fent aquesta tertúlia, jo pregunto. L'haguessin insultat segurament igual que han insultat a molta gent, perquè avui he sentit declaracions de Marcos Senna i de Catania, que havien viscut situacions com aquestes també. No, sí, d'acord, però... en una altra època, ja ho sé.
Que això anava a dir.
Sí, ja ho sé.
És a dir,
però al final... Hi ha hagut molts jugadors recentment també que han passat per aquesta història.
Sí.
I no s'ha creat aquesta bola. No?
En això estem d'acord.
Perdona, Aleix, ja acabo. I igual que et dic això, també dic, per exemple, que el València, que ahir en algunes declaracions d'alguns dels seus components intentava justificar el que és injustificable, va muntar un pollastre, molt ben muntat per ser, i amb tota la raó del món, l'any passat per Diakaví, perquè va considerar que Juan Cala li havia dit coses racistes a Diakaví. D'acord? És a dir, que al final... Acaba jugant, tots acaben jugant amb la samarreta, perquè els mateixos que ara ens diuen que això no té a veure amb samarretes, jo no em refereixo a Xavi, em refereixo als altaveus dels que parlava el Santi, els mateixos que ara ens volen fer entendre que efectivament amb això no hi hauria d'haver samarretes i tothom ha de remar en la mateixa direcció, són els mateixos que l'altre dia al Bernabéu, sobre el tema del Pep Guardiola,
van callar.
Van callar. Aleshores, I clar, al final tothom també, juga amb la samarreta,
no?
Lamentablement.
Hi ha ombres, no?
I tots juguem sense samarreta, tots juguem sense samarreta, que és el que hauria de ser, no uns quants.
I hi ha un problema, o sigui... I també les reaccions a vegades de, doncs de clubs o de personatges d'aquest món del futbol està en funció de la...
No, de si t'afecta tu o no t'afecta tu.
Sí, i si la Lliga està darrere, si hi ha un enfrontament entre el Madrid i la Lliga, entre la Lliga i el Madrid,
que aprofita
cadascú per elevar el to, no?
Sí. Antoni, deies...
No, que són els mateixos que van posar una pancarta felicitant o dient que el dit del seu entrenador assenyalava el camí, que era un dit que havia agredit al segon entrenador d'un rival, no? O sigui,
fomentant la violència, bueno, aplaudint la violència.
Això ja és un insult, però és fomentar la violència, que és una cosa que també es persegueix, no? Si posem el focus en Vinícius, home, Vinícius ha de saber que té també alguna cosa a perdre. Perquè ja no és només que es dirigeixi als aficionats, que, i no parlo d'ahir, de nerviosa identificar, sinó en general, d'allò ensenyar l'escut, ensenyar les Champions que ha guanyat el Madrid i aquestes coses, és que els hi diu als àrbitres que estan bojos.
Ahir li aplaudeix a la cara, quan l'expulsa.
Sí,
a la cara?
Sí, bueno, i ahir el van expulsar, però és que la major part de dies se'n va a casa, evidentment, durant els 90 minuts.
I Lucas Vázquez és, o sigui, l'acompanya, l'està frenant, i ja després ja no pot fer més, perquè quan sembla que l'ha frenat és quan fa el gest de segona.
Que ja l'havia fet abans.
Que ja l'havia fet a la primera part. Sí. Però és que el torna a fer en aquell moment quan sap que tots els ànims estan gastats.
Fet...
I és més, la Tangana,
sí.
Si veus les imatges, la Tangana arrenca amb la falta que tira a Kroos, que amb a Martashvili
l'envia
a corna, sí. Aleshores, Younous Moussa agafa la pilota per quedar-se-la, perquè el València va guanyant...
Això no ho han de fer, tampoc.
D'acord, però el duel...
No,
és el duel habitual que es va en futbol, l'equip que va guanyant, vol desaccelerar el partit, apareix Rüdiger per treure-li la bola perquè el corner es tiri ràpid, Vinícius en aquell moment està al punt de penal, no sé si ho heu fixat.
Sí, fa un sprint per pegar-se gairebé amb Moussa.
I de cop i volta fa un sprint per pegar-se amb Moussa.
Sí, per fotre-li un
cop,
treure-li
la pilota. Allà al final... Doncs, evidentment, Rüdiger, que ja li havia tret la pilota i Younous Moussa, doncs es treu el corna i no passa res. És a dir, clar, al final estàs en totes les guerres. I això és el que jo crec que, malgrat denunciem absolutament les conductes racistes, com naturalment ara sí, no pot ser d'una altra manera, doncs, ostres, jo crec que s'ha de poder dir, perquè no es pot entendre on hem arribat sense això.
Ara farem una pausa... recordarem alguns episodis que ja han sortit aquí a la taula i trucarem una persona que va estar implicada en un d'aquests episodis antics de racisme i després us recordo que posarem sobre la taula un nom que interessa al Barça per l'estiu vinent i que ara mateix és el número 1 en la seva posició i actualitzarem el messimòmetre, el termòmetre de si Messi
torna o no.
Alguna cosa té la Marta Ramon, sí.
Ha pujat o ha baixat?
Després de la publicitat t'ho dic.
Va.
Però...
Amb la cara que em fas...
Després de la publicitat, sí. Vinga, va, ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Estem de celebració. Els tallers Euro Repar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu. Ara, si canvies els pneumàtics per uns Euro Repar Reliance o canvies les pastilles o els discos de fre i instal·les Euro Repar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Euro Repar Car Service que tinguis més a la vora i consulta les condicions a eurorepar.es.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Què ha estat això?
El cartell del Cabró, que és la bomba! El Festival de Referència de Música Catalana torna a Vic els pròxims 16 i 17 de juny. Vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Homes, The Tietz, Els Amics de les Arts, Buós, Tribade, Joan Dausà, Llàgrimes de Sangre, Just Woman i molts més. Vine que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo.
RAC 105, emissora oficial.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
59.754. 5, 9, 7, 5, 4.
Sèrie
38, 0, 3, 8.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora, perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
El 30 de maig, des de les 7 del matí, gran obertura a Obramat Sabadell. Més de 8.700 metres quadrats amb l'estoc més ampli sempre disponible per als teus projectes. Més de 20.000 productes de les millors marques professionals i amb els millors preus de la zona. IVA inclòs a Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Us vull parlar d'Obramat. Aquest equip necessita un fitxatge i per això només hi ha una solució, que és estalviar. Com podem fer-ho? Doncs amb Obramat, perquè té mil formes d'ajudar-te amb l'eficiència energètica i estalviar diners i energia. Obramat té els millors materials per a qualsevol tipus d'aïllament, per finestres a mida de PVC, que s'ajusten a qualsevol reforma, i tota mena de solucions per instal·lar energia solar fotovoltaica, panells, bateries, inversors i el que calgui. Professionals de la construcció i la reforma, no us ho penseu més, aneu a Obramat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Amb Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu, com cada dilluns, també per aquí, per l'estudi, ja corre el Roger Saperes. Hola, Sape.
Hola, Parisa, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Vinga, ara anem amb l'última hora del Barça i amb aquestes dues informacions que ens portarà la Marta Ramon, que són molt interessants, sobre el possible retorn de Leo Messi i sobre un nom. Una carpeta que obrirem avui que interessa per poder reforçar el Barça, si tot va bé econòmicament, de cara a la pròxima temporada. Però primer, rematarem tot el que està passant al voltant dels incidents racistes ahir a Mestalla, amb Vinícius com a protagonista. Hi ha alguns incidents que han afectat també jugadors del Barça al llarg de la història. En recordarem dos de cèlebres, que aquí a la taula ja també han recordat.
Sí, algun hi ha aparegut per aquí. Sí.
Amb algun àudio per saber exactament com anar. Un Ametó, l'altre amb Dani Alves.
Sí, el més antic, el de Samuel Eto'o a la Romareda. Partit contra el Saragossa, 25 de febrer de 2006. Era el minut 77 de partit. Corna favorable al Barça. Abans de llançar-lo, el davanter camerunès escolta insults racistes a la graderia.
Dice Eto'o que si no juega.
Dice toca si no juega, entonces va. Entonces quiere ir del campo. Daba la impresión, por lo que Esquinas Torres le estaba diciendo al delegado, que si seguían esos gritos, cortaba el partido. Algo le han debido decir a Eto'o, probablemente relacionado con el color de su piel, que ha provocado esa reacción de primero del árbitro y ahora de Samuel Eto'o, que se quiere ir del campo. Eto'o va a hablar con Rijkaard. Intentan tranquilizar a Eto'o. ¿Cómo puede todavía un ser humano en el año 2006 seguir pensando o seguir reparando en el color de la piel de nadie? Es que es realmente un escándalo. Es decir, es que hay que pensar un poquito.
Doncs imagina't, si el 2006 ja pensava això el narrador de Televisió Espanyola, imagina't el 2023.
Així estava. El mateix Samuel Eto'o recordava així aquest episodi en una entrevista ara fa 8 anys concedida a la CNN.
Ronaldinho y Deco vinieron hacia mí, me dijeron, negro, si tú sales, salimos contigo. Frank vino, Rashkad vino y habló con nosotros, nos dijo, no, si estas personas han comprado sus billetes es para venir a ver a los monos jugar, entonces les vamos a enseñar que nosotros monos sabemos jugar a fútbol y es una lección que les vamos a dar, que somos mejores. Y así entramos y creo que a los 5 o los 10 minutos metí un gol y lo celebramos haciendo un poco gritos de mono.
Doncs,
ho recordo, eh?
Sí, ho recordava Samuel Eto'o, aquest episodi. El Barça va acabar guanyant aquell partit per 0-2 amb gols de Ronaldinho de penal i de Larsson.
Bueno, gols... De fet, els gols arriben després
el
de l'incident.
Al minut 79
no?
I al minut 82, aquests gols del Barça. Un Samuel Eto'o que elogiava també la tasca de l'àrbitre d'aquell partit, Esquinas Torres.
La verdad es que el árbitro aquí fue impresionante. Increíble, porque él vino y me dijo, Samuel, yo paro el partido, si no aguanta yo paro el partido, y él fue al delegado del campo y le dijo, o esos gritos se paran o eso. Entonces él luego me vino y intentó resonarme diciéndome que lo mismo que me dijo Frank. Y en este momento vinieron mis compañeros, ¿no? Fue increíble, fue francamente increíble, porque es que yo no lo entiendo cómo una persona puede creer que es mejor o diferente que la otra persona, ¿no?
Doncs la reflexió de Samuel Eto'o, elogiant en aquest cas la feina que va fer l'àrbitre, de dir, escolta, si tu no vols seguir, parem el partit. Finalment es va poder disputar el Barça, com dèiem, va guanyar 0-2.
I aquell segon episodi que deia l'Antoni Bassas,
sí,
no? Aquell del Madrigal.
27 d'abril de 2014, és l'endemà també de la mort de Tito Vilanova, el partit que el Barça juga al camp del Villarreal. Minut 75 també, es va semblar curiós, 77 el dia de la Romareda, minut 75 també el dia del Madrigal, encara Madrigal, també en un corna, a veure si es disposa a servir-lo, i passa això.
Compte que algú ha llançat alguna cosa i ha fet algun gest al Alves. La sentada d'Alves havia anat bé, el primer pal, Cesc. Ui. No li ha sortit bé la rematada.
Un plàtan.
Era un plàtan.
I se l'ha menjat, Alves.
Era un plàtan.
L'ha pelat
i se l'ha menjat.
I li ha fet una... Ha tret un bocí de plàtan, un tros de plàtan, i se l'ha menjat.
Com si fos un tenista, no? Que mengen plàtans en menys dels partits.
I l'han escredassat?
Jo no ho he sentit.
No ho sé, però l'idiota que llença un plàtan a un camp de futbol,
això ho deia.
Quan Alves va picar un córner, no mereix una altra paraula que això, idiota.
Sí, perquè a més, evidentment, només el llançarà quan hi hagi a prop un jugador blanc o mulat, però Raúl no li llançarà a Iniesta o...
Doncs així vam viure aquell episodi aquí a RAC1 amb el Pou explicant-ho des del Madrigal. L'endemà el Villarreal va identificar qui havia llançat aquell plàtan a Dani Alves, li va retirar la condició de soci en descobrir que ho era i li va prohibir de per vida l'accés al seu estadi, com ha fet ara o com vol fer al València. Tres dies després, el 30 d'abril, la policia el va detenir també per un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques.
2006, 2014 i ara, bé, el 2023 encara continuen havent-hi aquests episodis racistes.
Sí. N'hi va haver d'altres que els jugadors van frenar, per exemple, Getafe, recordo que també el van insultar. Oh. I li van fer els sons guturals a Samuel Eto'o, el que passa que aquell dia doncs, no va prendre la decisió que va prendre la Romareda, però molts escenaris així.
Jo només volia dir sobre això que deia, que estic d'acord amb el Santi, que s'hauria de evidentment erradicar, identificar-los, fotre'ls fora, assenyalar-los, com va fer Vinícius, que és l'única cosa per mi que va fer bé ahir pràcticament a Mestalla, que és assenyalar aquest energumen. o els energúmens que li van cridar mono. Però es podria fer pedagogia. No, o sigui, no, jo crec que no és tan utòpic que millori el comportament del públic als estadis de futbol. És a dir, aviam si m'explico. Abans es fumava. Algú es podia pensar quan es podia fumar als estadis que en molts estadis de futbol, o en la majoria, es deixaria de fumar.
Ja, però
es va fer pedagogia i es va aconseguir.
Es abans begudes alcohòliques.
Clar, abans es deien autèntiques barbaritats homòfobes, sexistes, racials en els estadis. I afortunadament ha anat minvant perquè la societat madura i hi ha una educació i la gent s'hi posa i...
No, però l'insult no ha minvat. No, Aleix.
Vols dir que no?
No.
Jo tinc la sensació que abans es deien moltes més barbaritats que ara, però s'ha de seguir treballant per poder erradicar tot això amb una pedagogia des de...
Mira, en futbol el problema que tenim és que la gent treu el pitjor de si mateix. Jo estic convençut que moltes d'aquestes persones que profereixen insults racistes no són racistes de mena. És a dir, tenen una actitud racista en un moment puntual, però no són racistes de mena. I estic convençut que quan surten del camp, a la seva vida quotidiana, a la seva vida normal, deuen tenir amics que són negres i que s'hi porten bé i que no tenen cap problema. D'acord? Però al camp, al final, clar, insultes el negre del rival, el que creus que et pot fer mal. No insultes els negres del teu equip, no? És una manera d'intimidar el rival. Una mala manera d'intimidar el rival, no? Amb un insult, dins els insults que pots escollir, segurament el pitjor possible. Però vull dir, al final, com que... o sigui, jo crec que erradicar aquest element que té la gent de treure el pitjor de si mateix en el partit, a partir de la passió, per dir que no és justificar el que deia l'Antoni, que no es pot justificar segons quines actituds, a partir de la passió que representa seguir un equip de futbol o tenir uns sentiments per un equip de futbol, jo crec que això realment és difícil d'erradicar. Perquè deixar de fumar, escolta'm, és una prohibició. És una prohibició que es fa en un recinte que no es pot fumar.
Va, pues, però tu
estàs assegut i estàs vivint el partit del teu equip i és molt difícil dir-ho a una persona que no insulti.
Pues el que deies tu, camp tancat, tres partits, ho sento.
Ah, d'acord.
No vindreu. Això sí. Prohibicions.
Quan jo parlava del protocol, no em referia al protocol que ha utilitzat l'àrbitre per suspendre el partit. Em referia a això. El protocol sancionador.
No. Ho sento.
Que les sancions siguin dures.
Què deies,
Antoni? No, però jo crec que hi ha hagut un progrés en la societat, en els comportaments, en el tipus de... Jo fa molts anys que freqüento les graderies del Camp Nou, ara com a seguidor, i el que sento és infinitament més educat que el que se sentia fa 20, 30, ja no dic 40 anys, no? Avui un amic meu m'ha enviat un missatge. L'any de novembre del 2021 van al Camp Nou amb un amic americà que es va deixar 200 euros per veure un Barça-Madrid i el Barça va perdre, diu fatal. Diu, la cosa és que tots els veïns de graderia vinga a escridassar contínuament al Madrid i sobretot de manera obsessiva al Vinícius. Jo parava l'orella i curiosament li van dir de tot, però, sorpresa per mi, cap insult racista, ni un. No sé què vol dir, però va passar tal qual. Dic, home, doncs deu ser que la gent ja no li surt tant dir un insult racista. Diu, deu ser això, perquè no paraven d'escridassar-lo amb tota la mala llet del món i, en canvi, igual estem progressant una mica, no?
Sí, jo crec que ha minvat. Jo crec que ha minvat la violència i jo crec que ha minvat també els insults, no? L'exemple aquest del teu amic, en referència a Roberto Carlos, per exemple. Sí, però això és diferent. Sí. I ha minvat. I jo crec que també la societat... Els missatges que trasllada també són molt diferents ara de fa 10 anys, no? I amb això sí que s'ha progressat i realment la gent està en un altre nivell d'educació. Falta un punt més, i aquest punt més tenim l'oportunitat ara de posar-ho, de posar-ho en marxa.
Després una altra cosa, he escoltat aquest matí amb el Basté, el Santi Segurola.
Sí.
És una cosa que estic d'acord. Gran part dels insults provenen normalment, últimament, bueno, cas, per exemple, de l'Atlètico de Madrid, del Frente Atlético, molts dels càntics surten d'allà. Càntics ofensius, no m'he determinat, surten al Frente Atlético, en el cas de l'Atlético de Madrid, bueno, dels ultras, del grup d'ultras, de qualsevol dels equips que tinguem.
El Iñaki Williams de Cornellà al Prat va sortir precisament de la zona on,
una cosa
també que... van saltar la majoria dels seguidors d'altres.
I ell deia una cosa que té raó, segur que deia una cosa, que és que s'han blanquejat una mica aquests grups ultras amb el tema de les grades d'animació. S'han blanquejat. Però continua havent-hi persones que són conflictives. D'acord?
Però això és la responsabilitat dels clubs.
I aleshores aquí els clubs han d'actuar. I molts clubs no actuen. Molts clubs no actuen. I aleshores molts problemes venen d'allà. En el cas del València, crec que són els Llumos, no?
Sí, els Llumos.
Els Llumos.
Llumos.
o Llomus, millor dit, Llomus.
Ah, Llomus, perdó.
Llomus, Llomus, sí, és veritat.
Mira, sí, t'entenc, estic d'acord amb tu.
És així,
per això deia que...
Els clubs també han d'actuar.
Han d'actuar tots.
Llavors, clubs, però els clubs
governs,
igual actuen...
estament i futbolistes, també. I els seguidors, fer autocrítica dels mateixos seguidors de tots els clubs.
Però els clubs igual actuen si, si els hi raspes.
Demà a La Vanguardia, el Sergio Heredia, que és col·laborador d'aquest programa, i que és negre, de pell, escriu un article molt interessant, faré un spoiler, demà llegiu-lo igualment a La Vanguardia. El domingo entrada la noche Río Ferdinand tuiteó: hermano, necesitamos protección. ¿Quién está protegiendo a Vinicius en España? És una de les moltes veus que es va alçar contra Vinicius. I diu Heredia: tuve un acto reflejo, retuiteé el tuit. Lo hice en caliente, como no se deben hacer este tipo de cosas. Un amigo cazó mi retuit a Río Ferdinand y me mandó un audio. Mi amigo es negro, como Ferdinand, y como Vinicius, o como yo, digo, y en su infancia había sido designado mejor futbolista infantil del mundo. Y en este audio me decía: hay racistas en nuestra sociedad, no seamos tan ingenuos como para decir que no los hay. El asunto es que Vinicius no está colaborando mucho con la lucha antirracista. Fíjese que hay muchos jugadores negros en el Madrid y solo le insultan a él. Això li deia una persona negra que ha jugat a futbol fa molts anys a Sergio Heredia. Luego me pregunté, de entre todos ellos... de todos los negros que tiene el Madrid, ¿a quién insulta al público rival? Solo a Vinicius. Pues Vinicius es el futbolista que se muestra afectado y exhibe sus debilidades y se mide a los molinos de viento, y también es el único que se revuelve, que se indigna, que señala y que le responde burlón al público y que le reta. Dicho lo cual, ¿la variable de Vinicius justifica los insultos? Es pregunta al Sergio Heredia. Una pregunta que deixa a l'aire, que no responen a aquest article. Després acaba dient que los niños absorben aquello que ven y carecen de filtros. El fútbol forma parte de su imaginario y de su educación. Los niños contemplan y escuchan aquello que ocurre en los estadios y de ahí aprenden lo bueno y lo malo. Entre lo malo está el insulto a un futbolista negro. Es malo e intolerable. Digo, el efecto contagio invitará a muchos escolares a llamar mono a algún compañero de pupitre. No debemos sobrepasar esa barrera, se ponga Vinicius como se ponga. Això és el que acaba dient Sergio Heredia en l'article de demà, que m'ha semblat molt interessant des del seu punt de vista. I ara que parlàvem d'aquest episodi amb Eto'o i amb el partit contra el Saragossa, va haver-hi un futbolista que jugava al Saragossa, que també va jugar a l'Espanyol, que una mica més i se'n va amb Samuel Eto'o del terreny de joc, no? És el brasiler Everton Enrique de Souza, que ens està escoltant en directe des del Brasil. Hola, Everton, què tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué recuerdas de aquel momento con Samuel Eto'o en la Romareda en 2006, cuando estuvo a punto de irse del campo por un insulto racista?
Bueno, me acuerdo de todo, la verdad que de todo, porque es una situación, un momento muy triste, claro que para Samuel, para mí, para Álvaro, para Toledo, que en este momento estábamos jugando por el Zaragoza, y también somos negros, la verdad que esto pasa. He jugado prácticamente 5 años en la liga y ha pasado mucho, pero ahora pasa con Vinicius, y desde, si me acuerdo, 2005, la temporada 2005-2006, y bueno, no hay medidas, no hay sanciones, no hay nada, y la cosa sigue y cada vez más se va a peor. Hoy estamos hablando de Vinicius, ahí hablamos de tú, otro día de Bo, otro día de Neymar, otro día, y esto pasa, y está pasando hasta que se va a pasar algo muy grave con futbolista, para ahí las personas tener la actitud de hacer algo, de tener una punición, tanto al club como los aficionados, porque esto no puede pasar, principalmente dentro de un país que es grandísimo, bellísimo, como España, y la verdad que la mentalidad de la gente se pasa un poco. Esto es fútbol, esto es alegría, es una cosa que está para moverse la emoción de las personas, no para insulto racista. Y a mí me sale muy mal, porque yo he pasado por esto, he vivido esto personalmente, y he visto otros compañeros, y hoy infelizmente toca a Vinicius.
Ya, y ¿cómo lo podríamos solucionar desde tu punto de vista? ¿Qué se podría hacer? ¿Cerrar un estadio a puerta cerrada, que la afición no pueda entrar y sanciones contundentes? ¿O cómo lo harías?
Bueno, la verdad que será los estadios, esto te digo la verdad, no es la medida. La medida no es esta, la verdad que el fútbol es una cosa encantadora y es un espectáculo para el público, para la gente. Pero hay que sancionar a la gente que hace esto, porque no se puede pasar. Perdóname, estamos hablando de la liga, estamos hablando de una liga muy importante. Y hoy, te digo la verdad, todo el mundo está en contra de la liga, está en contra de vosotros. España es un país que tiene una cultura, tiene personas grandísimas, bellísimas, educadas, pero te digo la verdad, no se puede pasar, pero no es con Vinicius, es con cualquier persona, sea Vinicius, yo, o otra persona, o japonés, lo que sea, la persona tiene que tener un poquito de educación y respetar a la gente. Y esto está pasando con Vinicius en todos los campos que pasa España, y no hay medidas. Te digo la verdad, la prensa tiene que hacer más, la liga tiene que hacer más, los jugadores tienen que hacer más, porque esto se va a tornar una cosa muy grave, y mañana puede pasar algo muy, muy, muy fuerte con una persona que, aparte de ser futbolista, es una persona, es un chico de 22 años. Estamos hablando de un niño, estamos hablando de un chico, no estamos hablando de una persona como yo, con 41 para 42 años. Aún todavía está en una formación para ser hombre.
Sí, en esto estamos totalmente de acuerdo, y creo que tanto la UEFA, la FIFA están haciendo campañas contra el racismo para intentar concienciar. La Liga también ha puesto algunas denuncias que luego no han llegado a casi nada, ¿no? A ninguna sanción, pero se está intentando, y cuando se identifica a alguien que hace un grito racista en un estadio de fútbol en España, se le señala, como hizo ayer Vinicius, y se le echa. Everton, es verdad que a lo mejor se podrían hacer muchas más cosas, y que ahora el caso este de Mestalla de ayer ha servido para que todo el mundo, ¿no?, políticamente, y todos los estamentos del fútbol español se pongan a trabajar para intentar mejorar esto y que no haya más insultos racistas. Pero la sensación que tenéis desde fuera, creo que es demasiado fuerte, ¿no?, de lo que pasa en la Liga Española. Yo creo que ha mejorado mucho en este sentido la Liga Española, aunque hay episodios racistas, pero no es que pase cada semana esto.
Pero te digo una cosa, tú lo sabes, lo que pasa de bueno la gente no se habla, pero lo que pasa de malo todo el mundo se va a hablar. Esto es el mundo, y hoy la tecnología, la internet, esto, las informaciones, las noticias llegan muy rápido. Y la verdad que está pasando con Vinicius, no pasó ayer en Mestalla, se pasó ahí en Madrid, la afición de Atlético de Madrid, se pasó con jugadores dentro del campo, se está tomando una proporción que, la verdad, claro, yo no puedo hablar de la gente en general, pero a 5, 10, 15, perdóname mi expresión, tontos. Que hace esto.
Sí.
Y la verdad, no quiere decir que son todos los españoles, no, pero está tomando una proporción con la Liga Española que está generando para si fuera a internacional, para todo el mundo, que eso sucede siempre en España, pero esto es una cosa que está dentro de España, está dentro de los campos de España. Sí. Entonces, la noticia va a llegar, y nosotros vamos a observar, y estamos viendo que a cada partido fuera de casa, el chico está sufriendo insulto. Vale. Sea dentro de campo como fuera de campo.
Vale. Sí, estamos de acuerdo en eso. Entonces, te abro otro debate. En Brasil no se habla de que a veces Vinicius, no lo justifico en ningún caso, pero a veces Vinicius tiene unas actitudes provocativas también contra la afición. ¿Esto no
claro,
se comenta?
Claro que se habla, pero claro que se habla, pero vamos a decir, el chico está dentro de campo, está trabajando, está haciendo su trabajo, no está insultando a la gente. Una cosa es, los brasileños celebran gol bailando, y esto para vosotros es un insulto, pero hay que mira la cultura, donde has nacido Vinicius, donde ha venido Vinicius, por qué celebra así, por qué hace, porque para nosotros hacer un gol es la alegría de deporte.
Sí, no, pero ayer gritaba segunda, los aficionados. Ayer gritaba segunda, pero, afición del Valencia.
Pero tranquilo, pero primero el chico ha sido insultado. Y ahora porque ha hecho el número 2 de la segunda, el chico has provocado la situación, perdóname, no, esto no sucede. Y puede hacer la segunda, esto es problema de Valencia, que no ha hecho una buena temporada, si se va a segunda o no, es su problema. Nosotros estamos hablando del problema que pasa con Vinicius, el resto de Vinicius, te digo la verdad, es un resto provocativo, porque antes la afición ha insultado al chico, pero el chico tiene que se quedar callado y no pasa nada. Vosotros están tomando, perdóname que te digo, está tomando una información y una proporción para justificar algo que es muy grave. Yo no concuerdo contigo.
Yo no lo justifico en ningún caso, pero digo que Vinicius, como todo el mundo tiene que ayudar a erradicar el racismo, los jugadores también tendrían que ayudar. Y a veces Vinicius tiene una actitud provocativa con la afición rival, pero eso no quita en ningún caso que el racismo es una lacra en el fútbol español y hay que erradicarla como sea. pero todos tenemos que poner de nuestra parte, y creo que Vinicius también, y eso es compatible con lo mal que estuvo ayer el aficionado en Mestalla, es compatible con decir que Vinicius tiene una actitud a veces de poco compañerismo.
Pero se pone, yo te digo una cosa, ¿tú has sufrido algún tipo de racismo en tu vida? Yo pienso que no. Pone en la situación de chico, se pone ahí 50.000 personas, 40 y pico mil personas, unos tontos insultando, gritando esto, tal, y él hace un gesto de dos, de la tercera a segunda. Y ahora el problema es porque he hecho gesto, que Vinicius tiene que no ser provocativo, perdóname. Yo pienso que Vinicius tiene que tener su actitud, que es jugar el fútbol. Aparte de esto, no es su problema. Pero cuando está caliente, has tomado una medida, el chico estaba caliente, pero ha sufrido demasiado dentro de un partido de fútbol que no puede suceder. No pero puede tú, pasar, perdóname.
Una pregunta te quiero hacer, Everton. Es decir, si tú fueras compañero de Vinicius, ¿qué le recomendarías? Es decir, en el comportamiento del campo, ¿tú qué le recomendarías? Porque claro, hay una realidad, Everton, hay una realidad. Es decir, todos estamos en contra del racismo, es evidente. O sea, esto no se puede consentir, por peor que consideremos que puede ser el comportamiento de cualquier jugador, no solo Vinicius, el que sea. Todos estamos en contra de esto. Pero dicho esto, es decir, es evidente que esto sucede solo últimamente con Vinicius. Tiene más compañeros negros en el equipo y no tienen este problema. Sucede con Vinicius, ¿no? Que es un futbolista, que es verdad, que se enzarza con los rivales, con las aficiones, que ha tenido problemas con los árbitros, etcétera, etcétera. Entonces yo, mi pregunta es, si tú fueras su compañero hoy en día, ¿qué le recomendarías en lo que es el comportamiento en los terrenos de juego? ¿Le recomendarías algo o te parece bien ya tal como está todo?
Bueno, yo te comento que muy simple, yo si estoy a su lado, con la experiencia de vida que tengo, digo, chico, solamente juega su fútbol. La forma de jugar el fútbol de Vinicius es una forma provocativa, ya es provocativa porque es un tío que está siempre agarrando el balón, está siempre uno contra uno, uno contra dos, tiene desborde, tiene regate, tiene gol, siempre va a ser provocativo. Pero estamos hablando de un chico de 22 años. No voy a decir que es un chico maduro, que tiene la madurez, la inteligencia de ser centrado y no poder contestar una afición, porque tiene que estar centrado a jugar en su fútbol, estar centrado a jugar y ayudar a tu equipo. A partir del momento que tú dejas la afición, las cosas fuera de terreno de juego, influir dentro del campo, se va a suceder esto. Yo pienso que tiene que tener paciencia, tranquilidad, tener un poco de calma. Ahora su familia, sus amigos, su entorno le da cariño, porque el chico está sufriendo, la verdad que está sufriendo. Y aparte de ser provocativo, es normal, una vez que tú me tocas, te voy a tocar, es de la vida, y esto pasa con todos.
Solo una última pregunta, Everton. Quería saber si ese famoso día volviendo a la Romareda al 2006, si Eto'o se hubiera ido, tú hubieras salido también del campo, y qué efecto crees que hubiera tenido si Samuel finalmente se hubiera ido del campo ese día.
Sí, por eso que te digo que en este momento de Samuel, te digo, ahí hay que tener la inteligencia y la madurez para llegar a un tío que estaba totalmente fuera de sí, nervioso, queriendo salir del partido, todo el mundo quería hablar con él, y en este momento está caliente. Uh-huh. Yo lo dejé, llegué en él y solamente he dicho cosas tranquilas. Digo, Samuel, mira quién eres, Samuel, ¿dónde estás tú? Mira este estadio. Pero tú te vas a agarrar tu autobús y te vas a Barcelona, pero yo, Álvaro Toledo, vivimos aquí. Ese insulto racista no es solamente contigo, es con nosotros, porque yo vivo todos los días en esta ciudad. Y esto para mí es una vergüenza, pero si tú quieres marchar del campo, yo marcho contigo. Para mí no hay problema. Porque tiene que ser solidario, tiene que ser humano, tiene que tener la madurez y pensar lo que siente otro. Y Samuel me contestó, digo, hermano, ¿por qué no voy? Tú me has entrado, estoy tranquilo y voy a continuar jugando el partido. Entonces son estas cosas que tú tienes que hacer. Porque la humanidad no es ser negro, japonés, blanco, rubio, lo que sea. Tú tienes que ser un poco inteligente en este momento que está caliente. Al menos centrar a la persona. Mira, estés tranquilo. La decisión que tomas tiene mi apoyo. Y si marcha de campo, son más de día, yo me iba con él, porque yo también soy negro. Yo también siento las cosas. Yo también he sufrido mucho racismo. Yo también he pasado por muchas cosas. Pero si yo pelea con todo el mundo que ha hecho racismo conmigo, yo estoy muerto. Entonces hay que centrarse y tener un poquito de humanidad y se poner siempre al lado de la persona que está sufriendo para después tú contestar un resto de la persona. Porque si Samuel marcha este día, te digo una cosa, vosotros se iba a decir algo malo de Samuel, que no tenía que dejar, que he hecho malo, que he hecho esto, y no lo dejó, y se deja. Entonces se pone en la condición de Samuel, de Vinicius, de Neymar, las personas que están sufriendo. Sí, sí. Solamente esto.
Bueno, vamos a ver si conseguimos entre todos erradicar el racismo de la sociedad y los campos de fútbol. Te agradezco mucho tu opinión y tu testimonio, Everton, de verdad, un abrazo grande.
Un abrazo para vosotros también.
Gracias, hasta luego, hasta luego. Everton de Sousa, en directe aquí al Tu Diràs, des del Brasil, parlant d'aquell episodi amb Samuel Eto'o al 2006.
Jo tancaria les grades especialment. La grada del gol, el gol nord de València, que són els que insulten a Vinícius de forma constant i repetida, tancada. Hi ha gent que no ha insultat, però si es tanca la grada, en un altre moment l'altra gent serà activa.
Compte que ens vam perdre ja tres partits.
Serà activa i dirà que no vol aquest tipus d'insults al seu costat.
Hem de fer una pausa i ara sí, Després entra la Marta Ramon amb les novetats sobre Messi i aquest nom que avui posarem sobre la taula aquí al Tu Diràs.
Tu Diràs amb Aleix Pariser.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar. Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Vols posar-te plaques solars? Aprofita que aquest mes de maig a Àngel Solar et regalem fins a 4 panells en contractar la teva instal·lació.
Truca al 900-01-081 o entra a angelsolar.es i emporta't les teves plaques gratis. Recorda, només aquest mes de maig al 900-01-081 o a angelsolar.es.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 25 de desembre del 1924.
I el número de la sort, el...
El 6.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Tanquem ja el capítol racisme a Mestalla / Vinícius i n'obrim d'altres. Déu-n'hi-do la setmana, Déu-n'hi-do la setmana, des de dilluns passats que no ens veiem. Medalleta per Santi Nolla, va dir, estic molt tranquil, el City atropellarà el Madrid, medalleta, no? Aquí, la gala, ja la lidero jo, sí, i ja te la poso.
Estic preocupat perquè a continuació va afegir, i li costarà més la final amb l'Inter que el partit amb el Madrid.
Hòstia, és veritat, vas dir això?
Com aquesta sí, segona part.
Un equip italià a una final, jo crec que la diferència és abismal, també.
Sí, però dic una cosa.
Però un equip italià a un partit sol...
Jo vull que guanyi el City, evidentment, vull que Guardiola guanyi la Copa Europa, però ja, si hi hagués un accident, ja ha fet el que havia de fer. O
sigui... ja ha eliminat el Madrid, no?
Exacte. Vull dir, no li tindrem en compte.
No gens.
Li tornarà a dir fracassat i tal, però és igual. Ho han dit a la inquina de qui s'ha quedat a les portes de la semifinal.
Si aquest gran amant del bàsquet, déu-n'hi-do també el cap de setmana, Antoni.
Sí, això sí que ha de ser un motiu de profunda reflexió. Uh-huh. Jo crec que és un fenomen pràcticament paranormal. Vull dir, un equip amb els números del Barça aquesta temporada... que naufragui de manera espectacular a la Final Four, i un jugador com Mirotić també, no, a mi se'm fa molt difícil de seguir.
I que no sigui la primera vegada.
I parlo amb la gent que va al Palau normalment i tampoc no ho entenen. No? O sigui, ja...
a veure què passa amb la secció. Ja m'ha explicat que hi haurà retallades, a veure què passa amb Saras, amb el seu futur i amb jugadors, i com queda la secció, si es debilita o no en potencial i pot tornar a arribar a Final Four, que de moment ja arribava, però com dius, és paranormal que en les últimes tres no hagi pogut lluitar, no?, per guanyar cap Eurolliga. Bé, anem al futur. Hola, Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
A veure, el Barça quan sabrà si el seu pla de viabilitat que ha presentat a la Lliga té llum verda?
Doncs ho sabrà la primera setmana de juny, és a dir, a partir de la setmana que ve. Malgrat que el Barça es pensaven que tindrien la resposta de la Lliga avui mateix o a tot estirar aquesta setmana, el cert és que sempre que hem preguntat a la Lliga ens han dit el mateix. El que és habitual per tots els clubs, sense excepcions, és rebre les conclusions a tota la paperassa presentada la primera setmana de juny. El timing és sempre cada any igual, el mateix per tothom. Tots els clubs presenten la documentació amb el 30 d'abril com a data límit, s'estudia durant el mes de maig i la primera setmana de juny saben si hi ha fumata blanca o bé han de tornar a treure la calculadora perquè els números no acaben de quadrar. Per tant, per molt que el Barça tingui